David Fernández, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Bon dia. Gràcies
a tots.
Algun comentari sobre el que estàs discutint amb Barbeta i el Bernardos?
Un conflicte polític històric no resolt. I aquí teniu el debat que encara no està resolt.
No.
Però és que, a veure, jo és que no entenc, Gonzalo. No t'agradarà Espanya contra Catalunya, però, escolta'm, repassem una mica la història, per favor. O és que, Gonzalo, en
sèrio...
Que tu puguis dir que això no és encertat, que... Mira,
de veritat aquí podem parlar. Al llarg de la història... Tu veus que és Espanya contra Catalunya? Al llarg de tota la història comuna és Espanya contra Catalunya?
No, però sí,
Tanquem el micròfon, agafem un inalàmbric i me'n vaig amb el David Fernández fora d'aquest estudi, que acabarem abans. No sé si vol comentar alguna cosa sobre el comentat ja respecte al que s'estava parlant aquí.
No, ja ho he expressat, que és un conflicte històric, no resolt, per això encara l'estem discutint. Jo diria més estat espanyol com a estructura de dominació i de poder, no només contra Catalunya, sinó contra altres nacions de l'Estat, un conflicte de no acceptar la plurinacionalitat de l'Estat.
Vull saber l'opinió de David Fernández sobre l'anunci ahir del director general dels Mossos que la policia farà servir, la policia catalana, canons d'aigua per evitar disturbis durant les manis. Què li sembla?
Home, doncs, decebut, escandalitzat i segurament també avergonyit. També em sembla un acte de propaganda, pensar que un camió, perquè és un sol camió, comprat a principi de la dècada dels 90, solucionarà problemes relatius a conflicte social, ordre públic, societat desigual, em sembla un brindis al sol, no diré que la xocolata del lloro, i després hi ha un frau. Si hem fet una comissió, s'ha fet una comissió a iniciativa d'un espai social i civil, que és el que representen 9 persones que han quedat cegues, mutilació, segons la resolució d'ahir de l'Audiència Provincial, per intentar trobar estris no lesius o no tan lesius. I en comptes de sortir amb menys, sortim amb més.
No, t'anava a dir, perquè no prescindeix de les pilotes de goma. Ahir Manel Prat assegurava que només s'han fet servir en 3 de les 15.000 manifestacions que hi ha hagut a Catalunya. Se'l creu?
Jo crec que va entrar per un camí perillós, perquè aleshores implícitament està dient que el 14 de novembre a Esther Quintana la va fer una bala de goma. No és el que investiga el jutjat, precisament.
No, però sembla que sí que em crec...
No. Ell va dir que el 14... Va dir dues coses, que el 14 de novembre ell no va ordenar disparar pilotes de goma, que pot ser que després que un agent policial l'hagi disparat, que és la hipòtesi amb la que treballem nosaltres, pel tipus de lesió, que és gairebé idèntica a les altres 9 persones. El problema és un problema segurament de... Nosaltres creiem que hi ha fàcil solució, però el que no volem és que cap persona més quedi cega en aquest país i segurament que cap agent policial rebi ordres polítiques de disparar un projectil que finalment és una ruleta russa. Nosaltres estem per eliminar les ruletes russes en els conflictes.
Completament, ho dic perquè fins i tot el propi sindicat dels Mossos diuen que no seria bo eliminar-les.
Sí, ahir van comparèixer els 6 sindicats de Mossos d'Esquadra, els 6 van dir que no, que era un estri amb una cadena de gradació d'utilització d'armes, però nosaltres, òbviament, estem en una posició absolutament contrària, vull dir, no pot ser que una policia al segle XXI dispari un projectil que no sap on va parar. És una perversió i és jugar a la ruleta russa amb la integritat física i psíquica de la ciutadania.
Precisament també hi ha un jutge de Barcelona va imputar 14 Mossos per un altre jove que va perdre un ull per una pilota de goma el dia de la vaga general. Vostè considera que s'han assumit totes les responsabilitats que calien per aquests casos?
No, el que tenim ara mateix és un clima d'impunitat efectiva. Les 9 persones que han quedat cegues per impacte de bala de goma en l'última dècada no tenen justícia ni reparació, ja no dic econòmica, que segurament és la que menys ens interessa a nosaltres, sinó fer justícia plaça als fets i saber qui ha sigut. I aquí ahir sí que va haver-hi un debat jurídic interessant que caldrà resoldre, que és ells deien, és mala praxi policial, és a dir, és un policia, perquè nosaltres també hem vist policies disparant recte, no disparant amb el rebot, no? Per tant, si és un mal ús de l'escopeta, òbviament és responsabilitat de la gent en concret, però si és sota ordres polítiques, el responsable polític òbviament és qui va donar l'ordre. Per tant, nosaltres hem demanat, que ahir Manel Prat deia, jo em faré responsable o me'n faig responsable de que s'hagin disparat bales de goma. s'ha fet autoresponsable públicament d'haver deixat en les últimes dos anys doncs, tres persones cegues d'un ull, per la qual cosa era òbvi que demanàvem la seva dimissió, perquè nosaltres no pensàvem que era un acte de valentia, era un acte de covardia, si nosaltres no volíem que cap persona més quedi cega. El debat es pot resoldre i pensem que es pot resoldre, però si comencem...
Com es pot resoldre?
A més, amb una lògica, o sigui, arriba el senyor Espadaler fa 15 dies i diu... L'excepció de l'excepció, que això és veritat, anem a dir també coses que estan passant, des del 14 de novembre hi ha una moratòria de facto, no s'han utilitzat bales de goma, i això que hi ha hagut, no? Doncs, confrontació al carrer i situacions de tensió que han existit, i al cap de 15 dies arriba el director general de la policia i rectifica el conseller. El conseller Tarrio va dir, ens quedarem amb bales de goma, seran l'excepció de l'excepció i quedaran únicament com a últim recurs. El que passa que finalment des de determinades postures policials hi ha una tesi que és també molt perversa, que és les bales de por han generat un clima de pànic, no? En la gent que participa a les protestes, que finalment s'ha tornat efectiu des d'un punt de vista repressiu. És a dir, el pànic a cada sec hi existeix.
El Manel Prat també deia, el problema no és de la brigada mòbil, sinó els que utilitza la violència i els que li donen empara. Fem al revés. S'ha de donar també resposta contundent des d'un punt de vista legal, estic parlant a tots aquells que facin servir la violència des de l'altre cantó?
Jo crec que no només... O sigui, segurament la resposta gran nostra és no. Vull dir que no en un sentit, amb una lectura molt multidimensional de què són la violència o les violències que viu la nostra societat, que són, malauradament, moltes. Però hi ha hagut 25 reformes del Codi Penal des del 1995. La reforma que va anunciar el senyor Puig al desembre resulta que ja existeix. És l'article 577 que va impulsar el senyor Acebes i el senyor Rajoy. I avui el Codi Penal que tenim per violència al carrer, com es deia, comparant-ho o volent exportant models molt diferents, ja existeix una duresa penal duríssima. Bueno, ja ho va dir Rubalcaba. Estava satisfet de tenir el Codi Penal més dur d'Europa. Què genera conflicte social? Què genera també la repressió? Perquè també estem en un context europeu, i ahir algú deia a la compareixença això no és un paradís, no? Parlava de la intervenció policial, i el mateix argument és un contraargument. Això tampoc és un paradís d'un punt de vista social.
A mi que no m'agraden gens, estic en contra de les pilotes de goma. No, m'agraden. També penso que hi ha gent que trenca vidres d'empreses, i de botigues, i que crema mobiliari urbà, que també haurien de passar per aquí, no?
Bueno, estan processats.
I a favor d'aquest processament?
La imatge...
És a dir, la CUP, en aquest cas, David Fernández, t'ho pregunto tu directament, és a dir, estan a favor de que hi hagi l'altra gent, és a dir, escolta'm, pilotes de goma no, que hi hagi gent que cremi mobiliari urbà, que paguin justos per pecadors i que petites botigues puguin tenir els vidres trencats, això està a favor o no?
Jo crec que, igual et responc, crec que vaig respondre fa dos anys i mig o tres.
Segurament.
Quan estàvem al primer debat, que va passar la manifestació al primer debat,
que ara ha tornat a passar les pilotes de goma...
I vaig dir que nosaltres vivíem el debat sobre la violència, sobre les violències, si no, no entràvem en cap debat, amb molta hipocresia, perquè ens escandalitza l'espectacularitat d'un vidre trencat, d'un Starbucks cremat...
I d'un ull volat, també t'ho dic, eh?
Sí, però... Sí, no, no. Bueno, alguns sí, i alguns no. Només
no,
focalitzem la violència quan és violència de malestar, violència de protesta, violència de ràbia, no? Aleshores, vaga general. Per participar en un piquet, aquesta setmana han demanat 7 anys a una persona. Per creuar un container al carrer, un piquet, i per tant tallar el trànsit rodat. A mi em sembla una bogeria demanar 7 anys a una persona que participa d'una vaga general. I el debat, òbviament, nosaltres sempre hem dit que per nosaltres la violència mai és una opció. És una imposició, vull dir, quan, no, en moments molt concrets de la història.
Però depèn d'aquí, perquè hi ha gent que va fer violència gratuïtament, sí, i per
això,
rebentar,
això existeix,
eh?
Això existeix.
I saps que existeix, i que pagueu moltes vegades justos per pecadors.
Sí, també que ahir s'utilitzava una categoria que era els violents. No? Els violents és una categoria política també que és...
Però hi ha rebentadors oficials, que saps, polítics, no? De les manifestacions, o no?
Jo crec que hi ha actituds violentes, això és veritat.
Però que hi ha rebentadors que no tenen res a veure amb la política i que van a rebentar?
És que fa una dècada que sento des de l'alcalde Joan Clos, són 300, sempre són els mateixos, per cert, el mateix que va dir el Millet en el travessant, són 400 i sempre són els mateixos, per nosaltres també hi ha violències estructurals. Hi ha violència social, hi ha violència urbana, però és múltiple. Hi ha un fill d'un president de la Generalitat que està condemnat per trencar una cabina a una celebració del Barça. Aleshores, categoritzem com violent una persona? No, és una... Sí, sí.
I a més,
li va sortir jo respecte a la intimitat de les persones.
Ah, no tens qui?
bueno, el fill de Montilla, no passa res, vull dir, no és, és així, i va sortir molt ben parat, judicialment. Aleshores, hi ha un clima, les ordenances del civisme, el clima repressiu, que la violència, o aquesta justificació, al final serveix aquesta violència contra paradors. I no és cap provocació, o és una provocació intel·lectual. Em diuen, violència gratuïta. Home, és violència, però no és gratuïta. Perquè es trenquen bancs, es trenquen multinacionals, es pinten franquícies, i no estic justificant, estic dient que jo em nego a acceptar que sigui violència. Aleshores, és una protesta de malestar, és una protesta que aguditza el clima de confrontació, i que segurament cal una reflexió crítica per part de totes les persones implicades.
Sí. Xef, una pregunta de tipus personal. S'ha adaptat al Parlament o no?
No, i espero que no m'adapti mai.
No? No. Costa?
Costa, és Matrix, per tant...
Matrix?
Estem en un nivell de farmacologia important, perquè cada dia ens hem de prendre tres píndoles vermelles per tornar a la realitat del carrer.
Alguna sorpresa positiva o no?
Home, el millor dels espais al final sempre és la gent, no? Més enllà dels espais de poder, però el Parlament és un palau de poder.
Digue'm la veritat, alguna persona, confessa-m'ho, alguna persona que hagis pres un cafè o una copa fora del Parlament o dins del Parlament, que diries, jo amb aquest tio mai, o aquesta tia, mai de la vida m'hagués imaginat que estaria aquí fent una conversa i rient.
No, tant com una copa, no.
Bueno, va,
o com un cafè, tampoc. No, home, ja és... No, bueno, suposo que ho sabeu, que l'oficina nostra té porta per porta el Jordi Canyes. Mm. Vull dir que al final la convivència existeix, i dius bon dia, i parles, i comentes...
I parles, i bé?
Sí,
no
sí.
No és,
de
feina.
No és... Vull dir, la vida humana, afortunadament, és més complexa. Bé, des de l'absoluta discrepància, nosaltres amb el cartellet de Som Escola, i amb el cartellet de Bilingüisme, i aquestes coses. Però més enllà d'això, doncs el que veiem, i ho diem des de la humilitat, i és una opinió compartida també amb en Quim i amb la Isabel, que és, veiem moltíssima insensibilitat social, màxima inoperabilitat política, i molta mediocritat. I ho deixo aquí perquè sé que l'afirmació no és precisament...
Molta és molta?
Molta és molta. No està a l'alçada de la situació que requereix el país. No
està... Per part de tothom o només del govern?
No, per part de tothom, transversal, i també si cal amb autocrítica. Vull dir que nosaltres també som tres i acabem d'arribar. Però amb un govern tecnòcrata, fonamentalment, vull dir que el Parlament és un... No diré que és un paripé, però és una maquinària molt lenta que se't menja. Tendeix a anul·lar, i és d'eficàcia política limitada, no? I és molt opac. És molt opac.
És molt opac.
És molt opac. És un palau de poder, per tant, és molt opac. Ara, dit això, doncs, amb les esperances de sempre i amb la lluita, doncs, social i popular al carrer com és vertebrador, i intentant fer allò que vam dir, denunciar, visualitzar una realitat d'un 30% de la nostra societat a les portes de l'exclusió social, d'un país que se'n va, que estem pagant aquest tribut als mercats financers, i que, òbviament, podríem estar fent moltíssimes més coses del que s'estan fent, no? per un canvi profund i de segle XXI per avançar cap a una democràcia plena.
Si parlem del futur polític, i ara ja deixo que facin preguntes breus, perquè tenim 10-15 minuts només... Si parlem del futur polític de Catalunya, està a favor de David Fernández de la declaració unilateral d'independència o no?
David Fernández, com jo no sóc ningú, estic aquí com un espai col·lectiu, la CUP no està a favor d'una declaració unilateral d'independència, o dit d'altra manera, la via de la CUP és la consulta. I és el respecte a la decisió lliurement expressada per la majoria, i pensem que el millor instrument és la consulta i és el referèndum per l'autodeterminació.
Quan hi ha una persona com David Cameron, que segurament està en els antípodes del seu pensament en tot, de polítiques, de tot, què diu el que diu?
Sí, ara només falta que surti el president del Canadà i digui el mateix.
Sorprèn o no?
Sorprèn el que passa que, bueno, el bressol del parlamentarisme, amb moltes crítiques que podria tenir l'imperi britànic, amb moltíssimes, no? Però sorprèn que les lliçons de mínim criteri democràtic, de mínim respecte a la sobirania popular, doncs vingui portes en fora.
I hi ha marge per negociar amb l'Estat?
Poc és un dels impediments que hi ha, però això, que hi hauria pressions de la comunitat internacional en altre sentit, que hi hauria dificultats jurídiques per vertebrar la consulta, ho sabíem el 24 de novembre. Ara no val fer trampa i ja està. Aquí es van convocar unes eleccions anticipades per avançar cap a una consulta. I el que no sigui això és un frau. I aquí, ara parlàvem abans, el cop de timó per nosaltres és una àncora. Han tirat l'àncora i s'han quedat allà. I Aleshores, el que cal és avançar, com més aviat millor. Nosaltres diem que ha de ser consulta, que ha de ser més aviat possible, però que també s'ha de fer de la millor forma possible.
Amb un sí?
Amb un sí? Nosaltres sí. Sí, clar.
No, pel, pel tema del sí crític aquell i tot plegat.
No, amb un sí, una pregunta, una sola pregunta, senzilla, i amb un sí.
Res d'eufemismes, per entendre's la pregunta.
El sí crític té molt a veure amb el que estem vivint ara, que estem a finals de juny, hi ha un acord de unitat, no està clar, ara diem que l'acord s'havia de formalitzar, la petició formal a Madrid, ara la donem per formalitzar en la reunió del 19 de setembre, era? I per tant, anàvem amb aquesta por de que no està escrit enlloc que hi hagi consulta, i l'única garantia per nosaltres és l'activació popular i la implicació social. No està escrit enlloc perquè la història mai està escrita, la fan les persones, la fan els pobles, i per tant tota l'esperança i tota la consciència que estem en un moment històric clau, en un, que estem parlant de poder polític, de sobirania popular, de democràcia, de democràcia real, per tant no podem fallar.
Preguntes, però sisplau,
més opinions. No, és que m'ha sorprès això que dit que no està escrit enlloc. Home, està, sí que està escrit la consulta, està escrit a la declaració del Parlament, a les declaracions del Parlament, el programa de govern de Convergència, el programa de govern d'Esquerra, el programa de govern d'Iniciativa i de la CUP, i està escrit en el pacte de govern, el pacte d'estabilitat de Convergència i Esquerra.
No està escrit enlloc que es materialitzi, se tenia en perspectiva
històrica. Està escrit, però a més d'aquest escrit, vaja, jo crec que, diguem-ne, hi ha una persona, que és Artur Mas, que ha fet de la consulta la seva raó de ser, la seva biografia política. És a dir, la seva biografia política depèn de si fa la consigna o no fa la consulta. No té més marge. Personalment no té marge. Una altra cosa és que, evidentment, estic parlant d'Artur Mas, no de Convergència i Unió, el que és evident és que ell necessita buscar, jo crec, el moment, diguem, estratègicament més propici, que jo crec que és el que està passant. I el que està passant és que en aquests moments que està tot en contra, l'economia, la situació política espanyola, la situació política europea, Convergència i Unió, en aquests moments Convergència i Unió és un partit, diguem-ne, que no té secretari general, per entendre'ns, no? Pues tot això, ara és el pitjor moment, i llavors diu, escolta'm, hem de xutar la pilota i aviam si se'ns millora el panorama per poder fer aquesta consulta que no té de possibilitat, no?
David, un comentari?
No sé quina és la pregunta.
No he fet cap pregunta. Sinó sí, que, ara, no. Si vols, sí que te'n faré una pregunta. M'ha sorprès molt breu. M'ha sorprès molt que digui, no, nosaltres no estem per la declaració unilateral de la independència, volem la consulta, molt bé. Però si la consulta, diguem, arriba un moment en què no hi ha manera de fer-la, de que no te la deixen, inclús de que la vols fer i et retiren les urnes, si ho passem per cas, llavors què fas?
Això és una altra cosa, i la CUP també ho ha dit. Que és, vaig a fer... vaig a utilitzar l'argumentari, és últim recurs, com hi ha eleccions plebiscitàries i n'hi ha d'altres recursos, però en primera no podem renunciar a la consulta. Nosaltres anem a per la consulta i no anem a dir ja que es faran altres vies. Primer, consulta, i forçar la maquinària democràtica, la consulta democràtica, i si no surt, ja parlarem entre tots, no només partits polítics, perquè això implica sectors socials, sectors econòmics, moviments populars, però... Anem a fer-ho, això sí, però no, ara ja no ens posem que anirà tot malament. Anem a parlar consulta, que a més és... Bé, que si era així, jo no dic que sigui així, que sigui complex, que això ja ho, insisteixo, ja ho sabíem abans, abans de les
Vicent,
eleccions.
Em sorprèn l'optimisme, és a dir, que tot el món sap, i qui vostè també ho sap, que si depèn de l'Estat no es farà, no hi haurà consulta. I com que ens sorprèn l'optimisme, vostè acaba de dir ara que unes eleccions plebiscitàries com a últim recurs també són una consulta. I per tant, vostès estan plantejant-se ja, perquè suposa que estem...
No, l'he defensat, he dit altres coses que estan dient, altres coses que s'estan dient. Nosaltres anem a desobeir.
Però vostès, per tant, no s'han plantejat un pla B, si no hi ha manera.
Si no ens deixen fer la... Nosaltres hem dit, no pensem demanar permís per ser lliures ni perdó per ser-ho. I la consulta que la convoqui la Generalitat. Hi ha les 5 propostes i mitja, no? De l'estat d'estudis autonòmics, i les 5 i mitja, dit en argot popular, se les peta el Constitucional. Anem a fer-la igualment. També fas una lliçó al món de la democràcia. De fet, van prohibir la primera d'Arenys, van enviar Falange, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat.
Que era el mateix.
Vam fer 500...
Que era el mateix, perquè l'advocat de l'Estat era de la Falange.
Vam fer 555 consultes. Per tant, per què no podem fer una consulta de tot l'àmbit del Principat? És que no hi ha cap problema. Què enviaran? La Bruneta. Abrazada.
Bueno, segons l'editorial del país,
el principi és que l'editorial del país. Això igual és un procés, i és una consulta, pot ser un exercici democràtic, i per demostrar a nosaltres mateixos, en primera instància, a la resta de l'Estat, a Europa, al món, tot el món, no només al nord ric, també als pobles empobrits pel...
No, només que vull dir, vull dir-li que en el Ràpid, en el cas d'Arenys, l'Ajuntament tenia el cens,
sí.
Tenia el padró municipal, sí. I en el cas d'una consulta general no tindrem això, no hi haurà ni cens, perquè hi haurà ajuntaments que no prestaran el seu, per exemple.
Pues hi haurà un conflicte democràtic i hi haurà uns ajuntaments que es neguen a que la seva ciutadania pugui expressar lliurement quin futur vol pel seu país, i això en política té noms.
Gonzalo, fem política ficció. Imaginem que fa una consulta, Catalunya és independent, quin model econòmic social tindríem a Catalunya? Què proposaria la CUP si estigués en el govern? Proposaria, per exemple, un país, Catalunya, com l'antiga República Democràtica Alemana?
No, en primera instància. Quins models econòmics hi ha en debat ara mateix? Si ens independentgem amb una hegemonia... el senyor Mas, per exemple...
No. Vostès guanyen les eleccions, són majoritaris, i poden fer el que els dona la gana. Va, convenci'm de les grans avantatges que seria un govern de la CUP amb una Catalunya independent.
Bueno, primer que la CUP... no, però el poder per a ella, el vol per a la gent. Però segon, en dos minuts, no.
Quan un té les idees clares, li sobra i tot.
Seré molt ràpid. Una economia postcapitalista... Postcapitalista.
Comunista, doncs? Perquè no, l'únic que es coneix.
Postcapitalista. Jo soc comunista.
Comunista?
Jo soc comunista i verdader.
Això està molt bé.
Personalment.
Per tant, RDA.
Com l'Ovidi Montllor.
Honecker.
Roig per fora i negre per dins. No, estic parlant d'economia cooperativa. Jo vinc al cooperativisme d'aquest país. Aquest país, abans de la dictadura, que va esclafar el país en tants sentits, el 50% de l'economia estava cooperativitzada. Cooperativisme de consum, de serveis, d'habitatge, de treball, del que vostè vulgui. I era una economia que redistribuïa el treball i democratitzava l'economia, que és el que no hem conegut ni els nostres pares ni els nostres avis, la democràcia social i econòmica. Està escrit pues, garantir el dret a l'habitatge, garantir la salut pública, fer fora els interessos del capital privat de sectors fonamentals que garanteixen de fonamentals, i nosaltres ho hem dit, economia social...
Nacionalitzar empreses.
Per suposat. Abertis va guanyar l'any passat 1.024 milions d'euros.
No, però nacionalitzar, per exemple, Covega.
Mira, si li interessa el
la Coca-Cola és l'emblema del capitalisme.
Si li interessa el model de trànsit de la proposta de la CUP, que és una matriu, no és un model. Un model és una cosa tancada, una matriu és una cosa oberta. Amb el Vicent ja en vam parlar. Era un bloc fonamental, que era sector públic fort, que és el que garanteix educació, sanitat, cultura...
Sí, però per exemple, nacionalitzaries no, Covega o no?
Acabo. Un sector cooperatiu i un sector privat sota criteris de mercat social. I segurament Covega, si té beneficis, no? Doncs tributaria molt més del que tributa ara. Sí, no tinc cap problema, nacionalitzem...
Que a mi això no m'agrada, ja ho sap vostè, que el Bernardo Saras que sorprenga quan de vegades aquí parlant si acosta molt, tampoc no m'acaba de veure.
Depèn del dia.
A veure, Pisces, les matisacions les has tu perfectament. Te les has perfectament. I escolta, a l'economia no és tot...
Espante, senyor Bernardo, si diu coses de vegades molt semblants.
No és tot ni blanc ni negre, sinó que la paraula més important dels economistes és depèn.
Val. Jaume Barbera, per acabar.
David, en una situació d'emergència social i nacional com la que vivim, la CUP estaria disposada a arribar a algun acord amb el president Artur Mas per formar un govern d'unitat o de concertació? De cara a solucionar en la mesura del que es pugui l'emergència social, ho poso per ordre, per anar a l'emergència nacional i poder convocar la consulta.
Ara diré dues coses, Metodològicament faríem assemblea.
No, això està molt bé.
Això està molt bé, ho hauríem de decidir. I en la situació d'emergència social i nacional, nosaltres no descartem, jo diria personalment, ara em tiro a la piscina, jo no descartaria res. Si demà tenim un pla de xoc contra la pobresa, de tallar l'hemorràgia social, de dir, el primer anem a tallar l'hemorràgia, perquè el forat de la crisi no s'ha acabat.
Sí.
Aquest any serà terrible. Continuen havent-hi ERTOs, continuen havent-hi desnonaments, tenen antiprecarietat. Aleshores, nosaltres, llums i taquígrafs, amb unes línies, si coincideixen, no ha falta coincidir al 100%. Si hem de fer el que volem fer nosaltres és construir d'aquest país nostre un refugi democràtic al sud d'Europa. No només per demostrar-nos que podem sortir de la crisi d'una altra manera, sí, i a més, en el cicle de marxin també, la CUP també ho ha dit, nosaltres som una part del país i el país el canvia la gent i el canvia molta gent. Per tant, si s'han de trencar i creuar ponts, els ponts són per creuar en les dues direccions, eh? La funció de comunicació del pont és jo passo ja i entenc certes coses.
I la condició d'Esquerra que diu que entraria a formar part del govern si el president Mas marcarà data per la consulta, la comparteixen, l'entenen?
La podem arribar a entendre, però si al costat tens que acceptes els dictats de la troika, que et menges les retallades, que continues tancant quiròfans, que et carregues, que et comences a carregar TV3, aquestes coses, jo penso que és un suïcidi.
David, disculpen,
al costat d'un programa social ampli.
Acabo, perquè és que el Barbet està fent de Marcel Marceau, que era aquell mim que anava fent, i jo no l'entenc, però és que li vull preguntar una cosa, si em permets. Disculpen si desconec els mecanismes interns de la CUP, però... repetiràs el 2016? O com o vols repetir? T'agradaria repetir?
No, per la part personal no. Estàvem... Quan parlaves del Parlament abans, penso que portàvem molt més al país des d'un setmanari com la Directa i des de la Cooperativa de Finances Ètiques, i construïa més país diferent amb això que no en un palau de poder com a Parlament. Dos i un positiu, afortunadament no, perquè amb la crisi política brutal que té aquest país, amb aquests sous que ara coneixem, la senyora Camacho doncs cobra 500 euros al dia, i amb el descrèdit justificat de la classe política, el que calen són projectes, sobretot, no persones. I per tant, una de les condicions de la CUP és que no hi ha duplicitat de càrrecs, no pot ser regidor i diputat, i al mateix temps estar en 41 consells d'administració d'empreses públiques com algun regidor de Barcelona, no? Doncs no ho permet.
No. I no permet repetir com a candidat?
No permet, afortunadament, i dic afortunadament, sobretot en sentit polític, i després amb el comentari.
Quan fan assemblees, quan de vostès es reuneixen per prendre aquestes decisions?
Doncs a l'última Olot, 960 persones.
Quanta gent forma part de la CUP? Ara és a dir, quanta gent tindria dret a vot en una assemblea?
Doncs jo crec que ara t'ho actualitzo, t'ho poso per Twitter després, però jo crec que són 150 nuclis locals i unes 1.500 persones.
T'hauria agradat continuar per això?
Jo continuaré.
No, d'acord. No, continuaràs dins del... És a dir, com a candidat?
No, jo crec que el debat dels personalismes són...
No, ostres, a vegades un té la sensació de dir, he començat ja aquí a fer una feina que, d'acord, vindrà un altre i l'ha de continuar. Però, ostres, abans ho he fet des de la Directa, ho he fet del corporat, és perfecte. Ara, ostres, he entrat... Aquí dins hi ha molta feina per fer, les nostres idees...
Molta feina i fem tard.
Per això t'ho dic, per això...
Jo la part, o sigui, si és la part personal. Jo la part personal, a mi se'm va convidar a ser, a anar a les llistes per Barcelona, sabeu que jo no soc de la CUP, jo vinc dels moviments, moviments socials, i l'únic que he decidit personalment és que el dia que acabi aquest compromís, que és pues, una etapa accidental de la meva vida, em faré de la CUP, això sí.
Sí.
Faré militant de base de la CUP. És el meu...
Però no m'has contestat si t'hagués agradat personalment continuar.
No, prefereixo. Soc més de...
De fora que de dins.
Soc més de picapatre de fora.
Sembla ser que hi ha una disputa, o Esquerra Republicana vol anar a les europees amb Bildu,
sí.
I vosaltres em sembla que potser també. Podeu anar tots junts o no? O com ho fareu?
És una proposta inicial que existeix, que s'ha fet, i que la CUP encara no ha tingut temps d'encara, ara just el juliol i el setembre.
Però
setembre.
És compatible que Esquerra i CUP vagin junts en el mateix?
Jo crec que té dificultats intrínseques, perquè Esquerra està fent de tallar focs de retallades i se les està menjant en molts sentits. I això ho estem vivint al Parlament. Cada moció que presentem, Esquerra està justificant.
Per tant, no pot ser, no seràs.
Tu fas una candidatura que dius dels pobles i d'esquerres i vas a fer un míting conjunt i dius estem en contra de retallades, però aquests senyors d'aquí estan firmant les retallades d'una forma més suau, modulada... Jo crec que això serà un debat, sens dubte, la CUP, ho decidirà la pròpia CUP, més encara quan hi ha un altre criteri, que és el sud d'Europa, respecte a quina Unió Europea dels mercats
i del capital. Això és el mòbil del Barbeta.
És el mòbil del Barbeta, com sempre. En el millor moment.
Clar, no és cap pregunta, és una constatació. Bueno, quan el seu Barbeta domina el seu mòbil. Diuen la gent dels treballadors, la gent que està empleada allà en el Parlament, que els tres de la CUP són més pencons que es maten allà dins i que són trens que acabes d'arribar amb despistats, però a més han d'estar en totes les comissions a tot arreu, que es multipliquen per mil. Tenen fama de pencons.
Sí, però pues, està molt bé. Què és el que hauria de ser? És que, esclar, tots els meus aspectes...
També és veritat que diuen que els de comarques amb els de Barcelona hi ha pique perquè els de Barcelona no són tant de la seva i els de comarques són més independentistes.
Però això és el país, no és la CUP, és el país tot.
Per cert, ara anem a les notícies. Pere Navarro ha demanat eliminar el concert del País Basc i Navarra.
Oh, és una bona manera de fer amics.
No, perdona, però... Perdona, és absolutament lògic. I escolta, està molt bé que el digui.
Per això estan en contra els bascos.
Algun comentari, David Fernández, sobre aquest comentari de Pere Navarro demanant eliminar el concert?
El somni del federalisme genera monstres.
Tallaveu de 4 segons, perfecte. David Fernández, moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies.